tertúlies polítiques a Ser Maestrat. Aquest mes de maig hi ha eleccions municipals. Des de Ser Maestrat volem portar-te les opinions i projectes dels diversos partits de la nostra comarca. Tots els divendres, dins de l'Oi por Oi Maestrat, les tertúlies polítiques de la SER. Modera i presenta Julio Vidal.
Bé, doncs a la 1:15, 45 minuts per davant, i anem a saludar i donar la benvinguda i agrair-los molt l'amabilitat que han tingut d'acceptar la invitació que ha fet Ràdio Ser Maestrat a tres dels quatre, o sigui, a tres representants dels quatre grups municipals que han a Alcalà i Alcossebre. Començant, pues, en este cas, per exemple, per el senyor José Miguel Martorell Roig, que és regidor del govern del grup municipal popular d'Alcalà de Xiverra, un grup municipal que té com a alcalde, recordeu, a l'amic Paco Juan. Bueno, pues anem a saludar a Miguel també. Miguel, bon dia i benvingut, moltes gràcies.
Bon dia, Julio, i així han vingut a veure si parlem un ratet de l'actualitat del nostre poble.
Bueno, pues mos alegra molt que haguéssiu acceptat la invitació, de veritat que sí, perquè a més vos heu de desplaçar uns quants quilòmetres. Us tornarem la visita, vindrem a fer el programa, algun programa en directe allà baix. Bé, també saludem al senyor Joan Rochera, que és, en este cas, el representant del grup municipal socialista també d'Alcalà i Alcossebre. Senyor Rochera, també, bon dia, benvingut, Joan.
Bon dia, Julio, i bon dia a tots els escoltadors que estan ara atents a esta tertúlia d'Alcalà de Xiverra i Alcossebre a Ser Maestrat.
Pues la fem en directe i després la podreu escoltar en diferit totes les vegades que vulgueu, perquè estarà penjada en el nostre web i xarxes socials, en sermaestrat.com, en Facebook sermaestrat.com i en Instagram, com tots els programes, vaja, que avui en dia això és l'habitual, no? I anem a saludar en tercer lloc a Anna Martín Sanchís. Anna Martín Sanchís, que és representant, o sigui, en estos moments està en el grup no escrit, crec, de l'Ajuntament d'Alcalà i Alcossebre, i bueno, pues, també li donem la benvinguda i l'amabilitat que també ha tingut d'acceptar la nostra invitació. Senyora Martín, Anna, bon dia.
Hola, buenos días. Bon dia. Sí, estoy como en la actualidad, estoy desde hace un mes como concejala no adscrita en ningún grupo político.
Ya lo sabemos, ¿no? Bueno, pues en fin, no es el único ayuntamiento donde no hay no adscritos. Supongo que usted se siente más cómodo hablando en castellano, por lo que veo, ¿no?
Yo sí.
Vale, pues endavant, jo me dirigiré a vostè en castellano i a la resta en valencià, si us pareix.
Cap problema.
Els programes se fan normalment en valencià, però bueno, jo crec que mos entén perfectament, Anna, no?
Sí, sí, sense cap problema.
Fora de micro igual parla en valencià. Bueno, m'han dit que comença Miguel, li han posat la responsabilitat al regidor del grup popular de govern, i bueno, aquí es tracta de comentar durant aquestes setmanes, pues, una mica l'actualitat municipal i del poble, per què no? Pues, des dels diferents punts de vista i des de les diferents òptiques, Miguel, i què destaquem des de del grup municipal popular d'Alcalà, què mos conta?
Pues bueno, mira, avui és la primera intervenció que tinc jo en aquestes emissores de ràdio i tot això.
Pues moltes gràcies que sigui aquí la primera.
Molt bé. Pues bueno, si mos ho ha convidat a una tertúlia, entenc jo que és d'actualitat i de conforme tenim el poble i tot això. I pues, jo m'agradaria, pues, per trencar el gel o per començar la tertúlia, pues, per exemple, que avui en premsa m'ho ha llegit ja està l'adjudicació de l'obra de la Casa del Metge, que és una obra, pensem, molt interessant i molt important per lo que és el centre del nostre poble. És una manera de poder anar ficant en valor i anar treballant, ja intentem recuperar el que és el cas antic. Entonces, és una molt bona notícia, és una casa emblemàtica, és una casa que, com bé han dit avui a la premsa i ahir anava també per les redes socials, anem a en esta primera fase el que anem a fer és arreglar la fatxa, treure les aigües fora, que diuen dalt del terrat, i acabem d'arreglar la fatxa i la planta baixa, que és on estava l'antiga clínica del metge. Sí que volia comentar és que intentarem en la mesura possible reconstruir o rehabilitar la casa la clínica del metge conforme estava la consulta en el seu moment. Per això ja tenim una sèrie d'objectes, de mobles, inclús d'instrumental que ens van deixar la família, i la veritat és que pensem que és un acte, és una obra que pot ser un punt d'inflexió per a l'hora de recuperar o anar recuperant el que és el nucli antic del poble.
Sí, efectivament, nosaltres des del grup municipal socialista hem vist la notícia i estàvem atents també a la licitació. Estem molt contents de que s'hagi adjudicat ja la primera fase de la restauració de la casa del metge, de la casa de Don Ricardo. Cal dir que aquesta primera fase de l'obra són 340.000 euros, però la primera fase també ha contemplat la compra de l'immoble. Per tant, la primera fase suma 526.000 euros i crec que tots estem d'acord que hagués sigut impossible tornar a activar aquest immoble tan emblemàtic i tan sentimental per al poble sense l'ajuda de la Generalitat. El Pla Conviure de la Generalitat ens ha atorgat 386.000 euros, que suposa ni més ni menys que més del 73% dels recursos econòmics d'esta primera fase de la Casa del Metge. Per tant, hem de posar en valor la col·laboració de l'Ajuntament, la col·laboració de la seva regidoria, de la regidoria d'Urbanisme, del treball que ha fet, però també és de justícia esmentar que sense aquest tipus d'ajudes tan importants per part de la Conselleria d'Habitatge de la Generalitat, aquest immoble tan emblemàtic per al nostre poble, que està a la plaça de Don Ricardo, a la plaça del Mercat, no hagués sigut possible sense l'ajuda de la Generalitat. Per tant, això és una afirmació indiscutible. La Generalitat ha volgut que els ajuntaments tinguin recursos econòmics per a poder tirar endavant i rehabilitar i recuperar patrimoni històric municipal. És el Pla Conviure i, per tant, estem molt contents. Hi haurà una segona fase, una tercera fase, i esperem que en els propers anys, perquè no serà immediat, doncs la Casa del Metge, com ha dit el company Martorell, doncs siga una casa museística, siga una casa també per a les associacions, per al coworking, i siga també un dinamitzador important del Centre Històric d'Alcalà, que s'està pagant. I això alguna responsabilitat, company Martorell i el seu alcalde i el nostre alcalde, que fa 24 anys que està al govern, alguna responsabilitat tindrà de que el Centre Històric d'Alcalà s'estiga pagant, s'estiguen caent les cases, s'estiguen abaixant les persianes. Això és un problema que tenim en l'agenda política, tots els grups polítics, però la màxima responsabilitat, òbviament, la té el que durant 24 anys ha estat governant i pues, no ha fet res o ha fet molt poca cosa, perquè la realitat és dramàtica. Abans teníem un centre industrial al carrer San Fernando i al Mercat, ara no el tenim. Teníem també les cases rehabilitades. Ara, atenció, més del 80% de les cases del nucli d'Alcalà estan en estat de conservació molt dolents. I el tema comercial també és impactant. Per tant, ahir al nucli d'Alcalà, al centre històric, tenim un problema endèmic que cal solucionar i crec que Anna també estarà d'acord en aquest sentit.
Sí, jo crec que les vecines i els vecinos de, precisament del nucli d'Alcalà de Xivert estem contentos per aquest pas. És veritat que el poble té serios problemes de despoblación, está un poco de capa caída, y bueno, esta primera actuación, esta actuación de la rehabilitación de la casa del Metge, es una buena noticia para todo el pueblo. Yo lo que sí que me gustaría es que fuera un primer paso, que fuéramos buscando más financiación para poder hacer otro tipo de actuaciones que con los mismos objetivos, pues con la dinamización, más dinamización cultural, más espacio para las asociaciones que lo necesitan. Es una petición que hacen constantemente cuando te reúnes con ellas. Y bueno, pues efectivamente será un punto más de visita en la plaza del pueblo. Para un punto, una atracción turística, y bueno, así de esta manera podemos conseguir tanto una pequeña dinamización turística para el núcleo de Alcalá como un pequeño espacio para que las asociaciones puedan aprovecharlo también. La financiación es importante que aporte el ayuntamiento, es importante que aporte consellería, porque al final es un bien que es de todos, y yo creo que a los ciudadanos y ciudadanas es importante, pero no les importa, o sea, no es lo más importante. Quiero decir, una vez entra el dinero en el ayuntamiento, lo importante es captarlo y saber buscarlo y trabajar por poder conseguir dinero para rehabilitar nuestro centro histórico y para poder hacer actividad y dinamizar. Y de momento creo que hasta aquí.
Sí, me quedo. Yo sí me gustaría decir que sí, como bien ha dicho el compañero Joan, Esto hemos conseguido una subvención que viene del Plan Conviure. La subvención no ha venido porque sí, la subvención ha venido porque nosotros antes ya apostamos por el Plan Review, que fue un plan director que contratamos y buscamos para que nos marcasen las directrices de cómo ir enfocando la recuperación de nuestro casco antiguo, como es cierto que está de capa caída, como bien habéis dicho, pero también es cierto que es una situación que se está dando en muchos pueblos. Nosotros si hemos conseguido la subvención ha sido porque tenemos un plan potente, que era el Plan Review, que nos anticipamos nosotros, y en él uno de los actos principales que nos venía, o de las fichas principales que nos pedían, era la rehabilitación de este edificio. Tengo que decir que nosotros, para acceder a esta subvención, fuimos por concurrencia competitiva, y vuelvo a decir, si nos llegó esta subvención, no creíamos que nos iba a llevar los 500.000 euros que nos habían prometido en un principio. Al final se quedaron en 386, y el ayuntamiento pues tuvo que hacer frente a los otros 140 que llevamos ya invertidos. Sí, es una buena noticia. Luego decirle también al compañero Joan, que lo sabe, pero bueno, entiendo que tiene que decirlo así, que sí que se están haciendo cosas para recuperar el casco antiguo. Llevamos el año pasado, solamente el año pasado se tuvo que ampliar hasta dos veces la partida presupuestaria que damos ayudas para la rehabilitación de fachadas y tejados de las casas. ¿Por qué fachadas y tejados? Porque entendemos que si una casa le arreglamos el tejado, prácticamente la tenemos consolidada, y si luego arreglamos la fachada nos ayudará a que tengamos un mejor aspecto. El año pasado se, como he dicho antes, se ampliaron hasta dos veces la partida presupuestaria que teníamos para estos menesteres. Decir que llevamos ya más de 100 casas arregladas, por lo tanto entiendo que es una muy buena opción. El plan review que he nombrado antes sí que nos marca unas directrices y unos hitos que es lo que intentaremos ir cumpliendo e ir pasando. Esto no es un de hoy para mañana hacer el pueblo lo tenemos bien, lo tenemos mal y ahora lo tenemos bien, sino se trata de poco a poco ir invirtiendo esa tendencia que tenemos. Por nuestra parte, económicamente, si ponemos toda la disponibilidad que tenemos económica para poder ayudar a los vecinos a que continúen invirtiendo, creyéndose que su pueblo puede ser un pueblo muy agradable para vivir.
Sí, asignando dos cuestiones. La primera es repetir, el compañero Miguel ha dicho que se ha guañado la subvención, evidentemente. Si se ha guañado es porque algú se ha interesado en traer esta subvención. Es porque hay un gobierno que tiene interés en que las entidades locales, los ayuntamientos, puguen recuperar el seu patrimonio histórico. Abans eso no pasaba. Por lo tanto, cal destacar-ho, si el govern del Partit Popular, de l'Ajuntament d'Alcalà de Xivar i Alcossebre, s'ha presentat al Pla Conviure de la Generalitat, és perquè la Generalitat ha apostat per la recuperació del patrimoni local, i així ha passat, en concurrència competitiva, en criteris objectius, sense amiguismes. Però això és un canvi absolutament radical respecte al govern del Partit Popular anterior, amb fondos per a recuperar patrimoni de les entitats locals, això no passava. Respecte al casc antic, no és suficient, Miguel. I tu ho saps. En les ajudes en les façanes i en les cobertes no és suficient. Les estadístiques diuen lo que diuen. I les estadístiques són demoledores. No és una opinió el que vaig a dir. El 86,8% de les edificacions del nucli d'Alcalà estan en qualitat molt mala o en estat de runa. El 86,8%. La majoria d'edificacions tenen més de 100 anys. Tenim un problema d'habitatge greu. I quan les coses són greus, les decisions del govern tenen que ser serioses i tenen que estar a l'altura. No pot ser només una partida per a la rehabilitació de façanes i cobertes. Ha de ser una política integral per a la rehabilitació integral de la vivenda. Vostès no han fet absolutament res per recuperar cases i ficar-les a disposició de les persones joves o persones vulnerables per a lloguer social. Ni una. Zero. Van anar vostès a Onda, a principis de la legislatura, vostè i el senyor alcalde hi van vindre una foto i van dir que ja tenien el programa per a realçar el casc antic d'Alcalà. Han passat 4 anys. No han fet absolutament res. Estic valorant realitats, estic valorant datos. Tenim un problema de degradació del nucli central d'Alcalà. No només habitacional, sinó també comercial. I és la competència seva, el comerç. Quants comerços han obert en l'eix comercial d'Alcalà en la plaça del Mercat del carrer San Fernando? Les persianes s'abaixen. I per algo serà? N'hi ha ajudes potents per part de l'Ajuntament? N'hi ha assessorament potent als emprenedors per part de l'Ajuntament? N'hi ha un sistema d'acompanyament i de màrqueting per part de l'Ajuntament? N'hi ha bonificacions fiscals durant els primers anys d'emprendre un negoci per part de l'Ajuntament? N'hi ha assessorament de les altres ajudes, de les altres administracions que els emprenedors poden tindre per part de l'Ajuntament? Totes aquestes preguntes mos hauria de respondre. Política comercial i política d'habitatge regular, per no dir molt nefasta, senyor Martorell.
Mire, vostè m'està dient que tenim el 86% de les viviendes d'Alcalà en mal estat. O sigui, jo no sé vostè d'on trau aquests números, però jo li puc dir-li que segons els seus, la seva afirmació, tenim només un 14% de les viviendes d'Alcalà que se puguen habitar. Jo no crec que això siga així, perquè de fet, estan parlant del descens demogràfic a Alcalà, estan canviant les tendències, per supost, però no tenim despoblació. Tenim el canvi de gent que estan habitant. Vostè m'està dient que és poca l'ajuda que estem donant. Claro que és poca. És que tota l'ajuda té que ser per part de papà ajuntament. Jo entenc que pels habitatges que vostè m'està dient, una ajuda de 3 i 4 mil euros que s'estan donant per vivenda, per arreglar-se les fatxades i taulades, jo entenc que és una molt bona ajuda. La problemàtica que estem tenint, la problemàtica que estem tenint així a Alcalà no és únicament en Alcalà, és en tots els pobles d'interior i cada un està intentant reflotar-los de la millor manera que pot. Vostè m'està dient que fa 4 anys vam estar, no fa 4 anys, però bueno, igual, fa 4 anys vam estar a Onda, sí vam estar a Onda i el primer que vam replegar la informació que vam poder. Una de les coses que ens van recomanar, que va ser que el primer que vam ficar és ficar-nos a redactar un pla director o un pla, que és el pla review que vam fer, perquè era el punt de partida inicial per poder començar a tindre unes directrius i saber de quina manera podíem encausar totes les accions. Vostè pensa una cosa, fer un pla director i fer aquest tipus d'actes no és tan fàcil, vostè ho tenen molt clar. Vostè fa 3 anys que estan fent un pla director del castell de Xivert, però fa 3 anys que estem fent el pla director, encara no l'he vist. O sigui, pot entendre vostè que el pla review ha costat, vostè sap que vostè va participar d'algunes tertúlies, d'algunes consultes que s'han fet tant al públic presencials com telemàtiques en anys de pandèmia, que s'estic dient-li en anys de pandèmia, que hi ha hagut 2 anys que s'han sigut molt difícils de gestionar i encara així no l'han tirat avant. Estem començant a treballar en totes aquestes situacions. Vostè, li torno a dir-li, vostè sap el que costa ficar en marxa un pla director i el que costa perquè vostès ho estan treballant, se van comprometre en el pla director del castell de Xivert, ahir el tenim, el castell de Xivert, que han fet un muro, han fet, i ficar una tauleta a unes pintures que fa 4 anys que estem treballant.
Jo, si me permitís, antes de que canviéis de tema, una de las soluciones que se tiene que dar al comercio local es el... O sea, a ver, para ayudar al comercio local lo que le necesita son clientes, y para conseguir clientes lo que hace falta es dinamizar el pueblo. Es verdad que toda ayuda es buena y es verdad que hay que crear políticas de ayuda al emprendedurismo en situaciones así que son un poco más complicadas, como podría ser pueblos que están más deshabitados o que, bueno, pues no sé, la renta es menor o lo que sea, pero lo que hay que hacer es dinamizar el pueblo, dinamizarlo para que vaya gente no solo a pasear y a comprar, sino también a vivir. Yo recuerdo que hace un par de plenos nosotras propusimos una moción para rehabilitación de de casas en el núcleo de Alcalá para ayudar, atendiendo a otro problema que hay con los hosteleros, bueno, con los hosteleros, con los empresarios, las empresarias de Alcosebre, los que se dedican al sector turístico, pues que no tienen sitio en verano para alojar a sus trabajadores y trabajadoras. Una moción que luego ustedes en el PSOE hicisteis una enmienda que añadisteis también en la problemática de los jóvenes que con dificultades para independizarse. Bien, aquello era una solución, una posible solución a la dinamización, es decir, bueno, aprovechemos toda la gente que viene a trabajar en verano a Alcosebre para poder empezar a dinamizar, a habitar, aunque sea de momento unos meses, pero bueno, ya sabemos que la gente primero viene unos meses y luego puede quedarse a vivir, como es mi caso, por ejemplo. Iniciativas de ese tipo también podrían ayudar a dinamizar el pueblo no se trata de crear un plan específico con una partida presupuestaria específica, se trataría de coger a iniciativas que ya se están llevando a cabo y unirlas, porque lo de la rehabilitación de fachadas, la ayuda al comercio, todo eso ya se está haciendo, sería cuestión de unificarlo todo y canalizarlo también hacia los trabajadores y trabajadoras turísticas. Y con respecto al plan review, ya que lo han mencionado, me gustaría poner sobre la mesa, ya que estamos aquí de tertulia, que yo creo que a la oposición, si nos hicieran de vez en cuando, no sé, cada 3, 4, 5 meses, 6 meses, cada medio año, una reunión informativa sobre cómo van evolucionando los planes que se pagan y se ponen en marcha desde el ayuntamiento, porque son planes buenos, todo lo que sea planificar siempre es positivo, pues la oposición podríamos hacer mejor nuestro trabajo y además podríamos informar a la ciudadanía, porque no se olviden que también nosotros y nosotras recibimos llamadas de vecinos y vecinas que a lo mejor pues confían más en nosotros para ser informados. Entonces muchas veces no sabemos qué contestar, tenemos que preguntar primero por registro de entrada o por llamar teléfono, en fin, se nos complica un poco la asistencia. Sí, con cada plan que se lleva a cabo desde el ayuntamiento se hicieran reuniones periódicas como se hace con el plan de sostenibilidad turística en destino, claro, obligados por Europa, se ha creado un consejo municipal de turismo y ahí cada 6 meses tienen que dar cuentas un poco más o menos de los hitos, si se van consiguiendo, no se van consiguiendo, si se ha tenido que cambiar, si algo ha salido bien, ha salido mal, en fin, en cuanto al plan review pues también sería buena idea hacer ese tipo de reuniones, aunque no fueran obligatorias por ley, aunque no te obligara la administración que te haya concedido el dinero.
Sí, yo respecte a les xifres sí que m'agradaria dir que, bueno, el company Miguel ha dit que és incrèdul que només n'hagin un 14% de vivendes en bon estat al nucli d'Alcalà, que d'on m'havia tret això. Una de les característiques, Miguel, i ho saps, és la política meua d'un discurs des del rigor, la serietat i la responsabilitat. Estes estadístiques estan a la pàgina 60 del Pla Review. El 86,8% de les edificacions d'Alcalà tiene una calidad muy mala o està en estado de ruïna. Per tant, ho diu el pla que vostès han fomentat i el que nosaltres hem presentat. Això és una diagnosi, això és quan vas al metge i te fan un diagnòstic. Per tant, el 86,8% de les edificacions d'Alcalà estan en molt mal estat o en estat de ruïna. I qui és el responsable? Qui ha governat durant 24 anys els destins d'Alcalà de Xivert? El Partit Popular. I què ha fet per alçar el casc antic d'Alcalà, per a tindre habitatges decents? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. És suficient, encara que se duplique, que se triplique, una partida només per a façanes o cobertes? És suficient? Fa un moment he dit tota una bateria de propostes per alçar el nucli d'Alcalà en tema habitacional. Estem debatint del centre històric, dels habitatges i del comerç. Vostè, senyor Martorell, encara no ha dit així quants comerços s'han obert des de que vostè és regidor de comerç al nucli antic d'Alcalà. N'hi ha una degradació brutal, brutal, del comerç d'Alcalà. Les persianes s'estan acatxant. I l'Ajuntament té que fer alguna cosa. I té que fer molt. Sabem vostès una cosa, i ho hem de dir, que és objectiu. Quin és el pressupost, i que me corregisca la companya Anna, quin és el pressupost en matèria de política d'empleo de l'any 23 del Partit Popular? 0 euros. 0 euros. Si un vol emprendre i vol alçar una persiana, quines ajudes té per part de l'Ajuntament? Ajudes potents. Quina assessoria té? Quin acompanyament té en els pròxims anys? Per a qui? Per a fer super... per a que sobrevisca aquest comerç. Quina és la seva política de comerç, senyor Martorell?
Vostè m'està dient que l'Ajuntament, aquest equip de govern, que no ha fet res per poder revertir la situació que estem tenint de despoblació, no? Que dona que despoblació no la tenim. Jo tinc que dir-li que en el temps que jo estic pendent de... que formo part de l'equip de govern, sí, i anteriorment també s'han fet moltes actuacions. Vostè sap que s'han canviat, s'han millorat molt les places, la plaça de dalt, la plaça de baix, l'entrada nord d'Alcalà s'ha fet tota nova. Han fet, que Aixena també mos marcava també com a hitos, com a prioritats, un gran parc a la zona del ferrocarril.
Quants comerços han obert, company Martorell?
Quants comerços han obert? Pues, jo no sé, no li sabria dir si s'han obert molts comerços. Suposo que s'han obert molts pocs, perquè perquè la quantitat de gent que és jove i gent en edat de gastar és molt limitat. Però jo també puc dir-li quants comerços s'han obert, per exemple, al centre de Vinaròs, al centre de Vinaròs, al centre de Castelló, si tot el món està, si els centres de totes les poblacions s'estan apagant.
I quines actuacions, davant d'aquest problema, quines actuacions
del govern? Nosaltres estem intentant arreglar el poble de la millor manera possible. Pensa en una cosa, pensa que estem venint en una legislatura molt complicada, és una legislatura molt complicada, ens ha hagut de gastar-se molts diners en molts llocs i no estàvem previst a cap lloc. Vostè pensa en una cosa, jo no sé si vostès ho han... suposo que són... o viuen igual que tots nosaltres. Han passat aquesta legislatura, han tingut els dos temporals més forts que han tingut a la costa, el Glòria i el Filomena. De recursos que han tingut, recursos i apoyos que han tingut d'administracions externes, de moment pràcticament zero. Han tingut que tirar de recursos nostres. Pensa una cosa, han passat una pandèmia on se n'han anat molts diners en ajudes per poder aligerar tot el que ha sigut tots els problemes que s'ha carregat a la ciutadania. També pense una altra cosa. Els recursos nostres no són il·limitats. Damunt, al final de la legislatura, hem tingut el problema serio de la guerra d'Ucraïna, on mos han disparat els preus de les llums, d'energia, tot això, què fa? Així mos ha tragat tots els remanents, mos ha tragat una gran part de diners que no estan contemplats de cap de les maneres. Vostè m'està parlant dels pressupostos, de les partides dels pressupostos. Vostè sap que per poder tancar un pressupost, vostè ho sabrà millor que jo, lo primer que hi ha que fer és equilibrar els ingressos en els gastos. Si els ingressos han pujat molt poquet en proporció a lo que han pujat els gastos, difícilment podem destinar moltes partides. Confiem en que ara quan se tancarà l'exercici, si podem tindre remanes i podem equilibrar en subvencions i altres coses que estem traient, que estem peleant i demanant, que vull dir una cosa, que les subvencions, com per exemple la que estem parlant, és lo normal que a un poble arriben subvencions, que per això paguem impostos.
És lo normal ara.
Bueno, per mi, jo li estic dient que per mi
és lo normal ara.
És lo normal que arriben subvencions. Mire, jo
efectivament tenim un govern municipalista i arriben subvencions.
Vale, jo li podria
abans no passava.
La meva dona té un treballador que este mes li han pujat un 8.5%. Això, el treballador sap què va dir? Que li han pujat un 8.5% gràcies al president de govern. I no, perdona, el president de govern no. O sigui, això que tu està pagant és l'empresari.
Algú impulsa aquestes polítiques
públiques. Els diners no eixen de la butxaca de Pedro Sánchez. Són diferents. Els diners eixen de l'empresa.
Igual que quan vostès s'omplin la boca de l'Ajuntament són tots, però són vostès només. Jo crec que així ha quedat clar, perdona Anna, tres coses. Que el Partit Popular no té una política d'empleo definida, no s'ha dit absolutament res, estem fent, intentem, ja veurem, han tingut una pandèmia, no té una política comercial definida, i això és greu, i no té una política habitacional clara, potent i definida per alçar el casc antic d'Alcalà. Això queda clar. Respecte al pla director del castell de Xivert. El pla director del castell de Xivert, impulsat per la Diputació de Castelló, en estos moments estan treballant 20 professionals per a redactar un pla director que serà únic, subratllen lo de únic, únic en tota la Unió Europea. El tindrem. I aquest pla director farà un diagnòstic de els problemes que té el castell a nivell arquitectònic, arqueològic, i també farà una diagnosi i els plans d'actuació en matèria turística i cultural. Serà un gran pla director i esperem que a principis de març se puga aprovar i a partir d'ahí estaran clares les actuacions i els pressupostos. En més de 20 anys del Partit Popular a la Diputació de Castelló no s'havia fet un pla director del castell de Xivert. Anàvem fent, però sense ordre. I també cal dir que està als pressupostos de l'any 23, al capítol d'inversió, hi ha 200.000 euros pel castell de Xivert. Per tant, la Diputació de Castelló i el Departament de Cultura i Patrimoni Històric està fent un treball incansable, en recursos limitats. I he de dir també una cosa que no és certa. És que no ens arriben ajudes. De la Diputació de Castelló en aquests 4 anys, a l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert i Alcossebre, hi han apujat els recursos econòmics un 650%. Això són dades fiscals d'intervenció. És a dir, abans amb el govern del Partit Popular fèiem una cosa, ara en fem 6,5. Poca broma. Que no arriben ajudes de la Generalitat? El pla Conviure. Però és que hem de parlar del fons de cooperació. Han arribat ja 2 milions d'euros directament al compte corrent de l'Ajuntament del fons de cooperació. En una època complicada, on tenien la inflació en dos dígits. Què haguerem fet si l'Ajuntament no hagués rebut al seu compte corrent 2 milions d'euros? Què haguerem fet per equilibrar el pressupost? Dos coses, senyor Martorell. O retallar els servicis a la ciutadania gaspatxera o apujar els impostos municipals. I gràcies a este fondo de cooperació que vostès, el Partit Popular, han recorregut al Tribunal Constitucional, perquè no volen que mos arriben recursos a l'Ajuntament, mos han arribat en estos últims anys 2 milions d'euros per a fer més sense pujar impostos. Són datos, són realitats.
Jo quería, quería apuntar algo sobre lo que estabais comentando antes. Miguel, te ha tocado una legislatura marrón, marronera. Tú entraste en el equipo de gobierno en el 19, os habéis comido como gobernantes, os habéis comido una pandemia, os habéis comido, como has comentado, los desastres naturales, ahora ya para finalizar la guerra con la subida de precios, pero a este punto de dejadez en el casco urbano, a este punto no se llega desde el 19. A este punto de dejadez en el casco urbano, tú llegas ahí, para mí es otro marrón añadido. Es decir, a este punto se llega desde que, o sea, por dejadez de un alcalde que ha estado gobernando desde el año 95, con un pequeño paréntesis, y hemos llegado a este punto. Es decir, esto no viene de ahora, esto no es desde hace 4 años que Alcalá se está dejando perder. Ahora se están poniendo medios. De alguna manera se están poniendo medios, pero esto es el resultado de una dejadez, de una política de dejadez desde hace un montón de años. Y luego hay otra cosa, yo soy nueva aquí en el pleno de nuestro ayuntamiento, pero yo me he dado cuenta de que este año todas las ayudas que se han ido dando en el 2022 ha sido, bueno, todas no, pero muchas ayudas que se han ido dando, se han ido dando gracias a los remanentes. Es decir, si sobra pasta, vamos a ayudar a los vecinos. Eso, bueno, esa es la política del Partido Popular, del alcalde que tenemos en este momento. Desde luego no sería mi política si yo estuviera en su situación. Yo, si tuviéramos que ayudar a la gente, no sería con el dinero que sobra. Habría una política seria y clara sobre cómo ayudar a la gente, cuáles son las prioridades y cuáles son, una política clara con sus objetivos y con sus y con su evaluación, obviamente.
Vuelvo a decir lo mismo. Es que es muy fácil de una parte de la barrera decir que yo daría o yo haría. Bien, en primer lugar, lo que quiero decir, han aumentado mucho más en un porcentualmente mucho más los gastos, los costes de energía y de todo que los ingresos que ha tenido el ayuntamiento. Por lo tanto, equilibrar el presupuesto, lo primero que tenemos que hacer es equilibrar el presupuesto. Díganme ustedes de qué partida recortarían o quitarían dinero para poder equilibrar el presupuesto. Y luego, referente al dinero que nos ha venido de fondos europeos, claro que ha venido dinero de fondos europeos, vuelvo a decir lo mismo. El proyecto que presentó el Ayuntamiento de Alcalá quedó seleccionado junto con otros dos más de la provincia. Entiendo que algo bien se haría o se presentaría un proyecto lo suficientemente potente como para que nos llegasen a nosotros nos eligiesen nuestro proyecto para poder relanzar.
Yo, con respecto a los fondos europeos, he de decir que este plan de sostenibilidad, o sea, los Next Generation, perdón, que va más allá de este plan, se han sacado desde Europa por la COVID. Es decir, si no hubiera habido pandemia, estos fondos millonarios no hubieran llegado. Yo alabo y además es que aplaudo el trabajo de los técnicos del ayuntamiento que junto, bueno, que con ayuda y tal, pero es verdad que se ha hecho un proyecto muy bueno y por eso se le ha premiado con la subvención que se merece. Y eso es bueno para nuestro municipio, eso es fantástico. Pero no hay que olvidar que esos fondos europeos vienen por la pandemia, desgraciadamente, vienen por la pandemia. Y quería decir con esto que en este plan de sostenibilidad turística en destino se encuentran algunas de las actuaciones que ya teníamos redactadas en el plan de estratégico de turismo, como por ejemplo el embellecimiento del centro histórico, bueno, del centro de Alcosebre o el bulevar, esa primera fase. Se han incluido esas dos actuaciones y se van a financiar gracias a los fondos europeos que vienen por una pandemia. No es una política clara del propio ayuntamiento que haya querido, guardar una partida presupuestaria porque eso era prioritario. No sé si me estoy explicando.
Yo, si me permites. Sí, sí. Respecte als fons europeus, Miguel, jo crec que hauríeu de deixar clar, si esteu d'acord o no, que ens arriben fons de la Diputació i de la Generalitat incondicionats. Que això significa que al nostre compte municipal arriben més diners per fer més coses sense pujar els impostos de la gent. Jo crec honestament que és una bona política municipalista del govern provincial i del govern autonòmic. I el vostre president, Carlos Mazón, s'han anat als tribunals per a vetar estos diners als ajuntaments. Respecte al pla de sostenibilitat turística en destí, és Next Generation, 3 milions d'euros, nosaltres estem d'acord. És veritat que s'ha treballat seriosament des de l'Ajuntament. És veritat també que Pedro Sánchez se va trencar la cara a Europa per a que arribaren recursos. Les dues coses són veritat. I també és veritat que hi havia un projecte de 813.000 euros per a un nou centre de visitants i d'interpretació de la Serra d'Irta a dos parcel·les de 7.000 metres quadrats a Cala Blanca. I en l'última sessió plenària, fa escassament 15 dies, vaig preguntar, en molta sorpresa, per què s'havia desviat el projecte. Perquè els plans de sostenibilitat, el que diuen i és el que està aprovat, és ahir anem a fer un centre d'interpretació de la Serra d'Irta. I el que ha licitat l'Ajuntament per alcaldia, que està a la plataforma de contratació de l'Estat, és un parc infantil.
En Columbios, al qual haurà que ir en cotxe.
Al qual haurà que ir en cotxe, a oscures, arriba a mar. Però, ¿esto se puede hacer? Señor concejal, desviarse radicalmente del objeto del contrato.
Yo creo que se puede hacer, no, de fet, si no, no le cabía ninguna duda que si no se puede hacer ni el técnico.
¿Por qué no se va a contestar en pleno? ¿Por qué no se me va a contestar?
Le mandé que le contestaría.
¿Dos meses necesiten para contestar?
Yo le contestaré les coses que yo le puedo contestar, que yo sé que le puedo contestar. Dicen que le argumento. Yo lo que tengo claro es que al parque este que vostès estan dient que se té que anar en cotxe, anem a veure, és una zona molt, molt transitada. Molt transitada, vull referir-me, que és un referent on va moltíssima gent, tant a la zona de la Cala Blanca, a la zona del Faro, sobretot estem parlant de l'entrada del parc natural de la Serra d'Irta. Entenem que és un lloc on l'Ajuntament tenia uns terrenos ja en la seva disposició i pensem que és un puesto bo per fer una zona de recreo
però no estava contemplat?
Bueno, això és una interpretació que vostè...
No.
Deixa'm que li ho argumento i n'acabem vostè me diu. Lo que diuen les fitxes és que en esta zona aniria un centre d'interpretació que se va comprometer la Generalitat que ho faria un centre d'interpretació. Nosaltres el que teníem que fer era a preparar i acondicionar els terrenys per quan se fes el centre d'interpretació, que és el que estem fent. Si vostès, a més, vostè que tindrà bona memòria, pues se podran recordar de que va haver un plenari que li van dir dic, vostès se van comprometre a que farien un centre d'interpretació de la Serra d'Irta a l'entrada del parc. I vostè va dir, jo faré els deures i aniré. Jo diré.
Conteste la pregunta.
Vale. Entonces,
Europa permet desviar-se del projecte inicial.
Jo lo que estic...
un centre d'interpretació
si,
a un parc si, infantil si,
si només
de
parle, si només parle vostè, no, estic intentant argumentar-li
està desviant.
No ho estic desviant. El que passa que vostè no vol que vagi
a espero que conteste.
Ja li he dit que sí que se pot, perquè si no els tècnics no ho haguessin fet.
Ara deixem, quan s'ha fet aquesta modificació d'aquesta fitxa?
Jo el que estic dient-li és que en aquest terreno sí que se pot fer un parc, perquè així ens ho diuen els tècnics i així tenen tots els permisos.
No està contemplat el pla de sostenibilitat.
Vale, jo el que estic, deixem que acabi d'explicar-li on volia anar. Vostè a un plenari va dir que vostè reclamaria a la Generalitat, reclamaria que se fes el centre d'interpretació de la Serra d'Irta. Vale, vostè va reclamar, al plenari siguient va dir que vostè havia fet els deures i que ja estava en l'agenda de la Generalitat el parc d'interpretació. Jo suposo que aquesta agenda ho deuen apuntat a una agenda.
Per què fiquen un parc de columpios, senyor?
Suposo que ho deuen tindre apuntat a la mateixa agenda on han apuntat ara que li contestaré on han apuntat el col·lector de la depuradora d'Alcalà que també del 2017
a la
que
mateixa de la piscina climatitzada del bulevard i de les downtowns industrials.
Vos queden dos minutets
a veure si podeu Julio que conteste que s'ha desviat del projecte.
Perdoneu, repartimos un minut cada
un. Sí, a veure si contesta abans d'acabar.
Jo li contestaré. Per supost que se pot fer i per supost que anem a veure. El parc que està presentat ahir, que si vostè ha vist el projecte, veurà que hi ha tres xicotetes casetes o tres xicotetes cases, tancaments, construccions, que són una pa uns asseos, una altra pa un possible quiosco, i l'altra se deixa una xicoteta sala, se deixa en previsió de que el que pugui fer falta pa lo que és l'ús del parc natural. Si s'està fent un parc, sí que hi haurà columpios, hi haurà tirolines, s'està fent un parc més acorde, no un clon de lo que vostè va dir en plenari, no és un clon
un centre d'interpretació.
No, el centre d'interpretació, el que s'ha compromet és conselleria a fer-lo. Nosaltres tenim el compromís de preparar els terrenos. Si la seva conselleria la setmana que ve en els
es
diners...
Els 13 milions d'Europa per a què estan destinats, senyor Martorell?
Sí, perdó?
Els 13.000 euros del fons europeu... Per
condicionar una zona per poder fer el centre d'interpretació que vol vostès, no?
Si per què fan columpios?
Són vostès que se van comprometre a fer-lo.
Per què fan columpios si no està aprovat?
No fem columpios, fem un parc perquè la gent se puguen, perquè tinguin a l'entrada...
S'han desviat clarament del fons europeus.
Bueno, això ja m'ho diran els fons europeus si m'ho han desviat o si és legal o no és legal.
Lo cierto es que en la ficha no pone nada de parque. Espero que encaje dentro porque supongo que las inspecciones de Europa...
No te quepa ninguna duda que si no los técnicos no lo hubiesen firmado ni lo hubiesen permitido. Y vuelvo a decir, se está haciendo un parque muy acorde a lo que es la entrada a la Sierra d'Irta, un parque natural. Se está haciendo abancalamiento, se está haciendo un parque con tirolinas, con cuerdas, con piedras. No tiene nada que ver con el parque del ferrocarril de Alcalá. Si en Alcalá en su momento hicimos un gran parque para disfrute,
bueno,
fue también
cabe la frase.
Vale, perdón. Nosotros no anem a fer cap actuació que no estiga permesa per Europa, i per això ho supervisen els tècnics.
Molt bé. no tenim més temps, si ens agradaria donar bon vespre, però bueno, segur que evidentment en pròxims programes podeu tractar això o altres temes. Molt agraïts de que hagin estat davant dels nostres micròfons i bueno, anem a buscar les notícies de les dues. Senyor Miguel Martorell, moltes gràcies, també senyor Joan Rosonchera, igualment, i senyora Anna Martín.
Gràcies. Moltes gràcies, Julio, i tenia raó, se nos ha quedado corto.
Sí,
jo, moltes gràcies.
Una miqueta d'experiència. Sí. Bueno, però tindreu temps, jo crec que està bé, no?, parlar, sí, sí. Doncs, i contrastar les
opinions de la ciutadania.
Pues bueno, d'aquí unes setmanes vos esperem.
Molt bé, disfruteu del carnaval i recordeu que també tenim carnaval a Alcalá de Xivert i al Cosebre,
i tant,
que és un gran carnaval.
Ne tenim dos.
Encara no ha arribat, eh? Encara no ha arribat. Encara no ha arribat.
Vinga, a disfrutar.
I el molt bé. A conèixer quan arribi, com de, en molt de gust, com sempre ho fem, eh? Així és que gràcies, amics. Bona tarda.
Gràcies. Adéu.